Doncs mira, avui és el Dia Mundial del Lloro, per exemple. Dia Internacional del Tripulant de Cabina, però també és el Dia Mundial Sense Tabac, tal com t'estem explicant a través de la cadena COPE. T'explico quatre dades del món del tabac. La indústria del tabac costa al món cada any més de 8 milions de vides humanes, 600.000 milions d'arbres, 200.000 hectàrees de terra, 22.000 milions de tones d'aigua i 84 milions de tones de CO2. De fet, tota la indústria del tabac contamina tant com una cinquena part de totes les aerolínies comercials del món. Avui és el Dia Mundial Sense Tabac. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, avui, darrer dia del mes de maig, 31 de maig del 2022, ja amb 25 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica. Farem una repassada ràpida de l'actualitat informativa. Estarà amb nosaltres el psicòleg i autor del llibre Sin Miedo, el Rafael Santandreu, que aquesta tarda estarà signant llibres i demà farà la clausura del curs a les aules d'extensió universitària, a l'Auditori Enric Granados, a les 11 del matí. Avui ens explicarà això de les pors. També marxarem cap a Q2 Consultors i avui escoltarem els guanyadors del concurs periodístic Pernau. Que ja veuràs que t'expliquen coses molt interessants. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, un nou celler de la DEO Costes del Segre i la nostra tertúlia dels polítics fins a les dues. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui ens espera allí el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida, predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de nuvolositat d'evolució al Pirineu i probables xàfecs febles i aïllats al vessant nord. Temperatures màximes en ascens a la depressió central amb valors de fins a 36 graus a Lleida, 35 a Balaguer, 33 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. A més, vent variable fluix amb predomini de la component sud. Demà dimecres esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar, temperatures tant mínimes com màximes en ascens i vent fluix amb predomini de la component sud, ocasionalment més intens a l'extrem sud a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos. Això és darrera hora. S'han convocat tres jornades de vaga a Correus que tindran lloc fins aquest mateix divendres. Però també hem de parlar d'un parapentista de 23 anys que va resultar ferit greu ahir al migdia al tenir una caiguda a Organyà. L'accident va passar a la una del migdia i el ferit és un jove aficionat al parapent de nacionalitat polonesa que es trobava de vacances a la zona. També hem de parlar de l'incendi d'un transformador elèctric al nucli de Sucs, a Lleida, ahir al vespre. Va ser a 9:15, va mobilitzar diverses dotacions de bombers a causa de la propagació del foc en una zona de vegetació pròxima. I com et deia, avui és el Dia Mundial Sense Tabac i gràcies a la pandèmia podem parlar moderadament de xifres relativament bones, i és que disminueix un 7% el nombre de fumadors a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran i un 2,4% a Lleida, com et deia, durant la pandèmia. Arnau Vilà.
El nombre de persones majors de 15 anys consumidores de tabac s'ha reduït durant la pandèmia a tot Catalunya. Segons unes dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya, a la regió sanitària de Lleida la reducció ha estat del 2,4% des de 2019, passant del 27,1% de les persones que reconeixien fumar de manera diària o ocasional al 24,7%. Pel que fa a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, s'ha passat del 27 al 20%.
Gràcies, Arnau. Abans de la notícia econòmica, esports, parlo de la M femení. Avui és un partit vital, important, a una sola carta. Si guanyen, seguiran l'any vinent a segona. Si perden, baixen a tercera. Es jugarà avui a les 8 del vespre i la M ha decidit que serà gratuït. Per tant, si voleu donar suport a les jugadores de l'AM i a la institució, ho podeu fer aquesta tarda a partir de les 8 de manera gratuïta, amb un partit que enfrontarà l'AM amb el Fermaguin. Parlem de la notícia econòmica del dia, i és que la inflació torna a l'alça el mes de maig i se situa en el 8,7%, impulsada pels carburants, aliments i begudes no alcohòliques, mentre l'electricitat baixa respecte l'any passat.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, recent ha arribat a la ciutat de Lleida. Està amb nosaltres el psicòleg i autor del llibre Sin Miedo, Rafael Santandreu. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos, recién aterrizado. ¿Aterrizado o no? Con tren.
Exactamente.
Con tren. Oye, por cierto, que ya nos habías visitado en otra ocasión con alguno de tus otros libros, pero este es muy genérico, ¿eh? Sin miedo. Habla de los miedos y yo creo que este tema debe ser súper extenso, ¿no?
Sí, bueno, los miedos nos afectan muchísimo al ser humano, pero este libro va más sobre los miedos agudos. Porque a la mente humana le puede pasar que esta herramienta tan maravillosa que es el miedo, que nos advierte de muchos peligros y tal, se va de madre. O que la herramienta ya no funciona bien. Entonces es como una alarma, puede ser como una alarma que es de un coche, imagínate de tu coche, que le da por sonar en cualquier momento con un volumen increíble y te vuelve loco, ¿no? Eso puede pasar con el miedo. Y es en el caso de los ataques de pánico, trastorno de ataques de pánico, que ya lo tiene más de un 15% de la población, o sea, muchísimo.
Esos son cifras altas, ¿eh?
Brutal, ¿eh? El TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que es algo también que tiene mucha gente, y la hipocondría, ¿no? Entonces, son tres casos en los que el miedo se va de madre y puede arruinar la vida de las personas. Pero la buena noticia es que tenemos un método para que el miedo vuelva a calibrarse, esa herramienta, y vuelva a ser una cosa suave, incluso tu mejor amigo, que te advierte de cosas y no te molesta demasiado.
Claro, eso te voy a preguntar. ¿El miedo, en su dosis justa, es necesario?
Sí, totalmente, claro, porque es una herramienta buenísima.
O sea, no
buenísima.
Podemos vivir sin miedo a nada.
Exactamente, el miedo es buenísimo. Pero fíjate que el miedo, cuando lo llevamos bien, es una cosa muy puntual, realmente asociada a amenazas reales, reales y serias, ¿no? Para tu salud física, si te viene un atracador, si sucede algo así. Pero no cómo tiene la gente que tiene ataques de pánico. Por ejemplo, para la gente que no esté oyendo, que se preguntará qué es un ataque de pánico, pues hay personas que están tranquilamente en su casa viendo la tele y, por ejemplo, el corazón se les empieza a poner a mil, unos vértigos increíbles, incluso sensación de ahogo, y ellos piensan que les está dando un ataque al corazón. Van corriendo a urgencias, les hacen todas las pruebas y les dicen, mira, no tienes nada, es todo de tu cabeza. Les da un tranquilizante y se les pasa. Vale, pero eso les puede pasar cada día. Yo, por ejemplo, hay un testimonio que sale en el libro, María José, que vino a verme, que cuando ella tenía unos 50 años, y ella había tenido ataques de pánico cada día durante 30 años, cada día. Mira, María José, que es de Alicante, que es una mujer maravillosa, ella tomaba entre 7 y 8 ansiolíticos todos los días, y aún así le daban los ataques de ansiedad. Bueno, la buena noticia, como te digo, es que de eso nos podemos curar. María José, es un testimonio que además tengo grabado en vídeo en mi canal de YouTube, hay muchísimos testimonios. Ella tardó 3 años en curarse. Pero ahora ella dice que es como si le hubiesen cambiado el cerebro por uno nuevo de IKEA, ¿sabes? Ella usa esta expresión. Porque podemos regular ese sistema, esa alarma que funciona mal. Entonces, es muy importante que esa alarma funcione bien. Porque primero es beneficiosa y segundo es que si no te va a volver loco.
Claro, supongo que es primero entenderlo, aceptarlo. Exacto. Y después buscar las...
Sí.
Bueno, el cómo, sí. Ir superándolo, ¿no?
Claro, porque, claro, otra cosa es que calibrar esa alarma una vez no funciona bien, como en el caso de la hipocondría. Fíjate que la hipocondría, la gente piensa que tiene... El otro día estuve hablando con un chico hipocondríaco, estuve en Sevilla también haciendo promoción de este libro, y estuve hablando con un chico hipocondríaco de unos 30 años, Santos, un tío maravilloso, se llama Santos. Y él me decía, es que Rafael, yo he llegado a ir 5 veces al día al médico, en mi época peor. A médicos diferentes, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces ya, yo sé que ahí en Sevilla ya me conocían los médicos, y se ríen. Bueno, él decía, se ríen. Yo digo, hombre, no creo que se rían, santos. Ellos saben que tienes hipocondría, que tú a cada momento piensas que tienes un cáncer, que tienes no sé qué, y bueno, tu mente ha entrado en un bucle. Esa alarma del miedo se ha ido de madre, no te funciona bien.
Claro.
Entonces, pero lo que te decía, que ajustar esa alarma que se ha ido tanto de madre se puede hacer perfectamente y es un trabajo maravilloso. Ahora te va a costar, ¿eh? Porque requiere atención, requiere desensibilizarse. Y eso requiere estar mucho tiempo en contacto con el miedo voluntariamente. Tela.
Estamos hablando con Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo, el método comprobado para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional. Esta tarde a las 7 está en la Caselles, en la librería Caselles, firmando, y lo podrás hablar con él o conocerlo. Y mañana clausurará el curso de las aulas de extensión universitaria, que lo van a hacer a las 11 en el Auditorio Municipal Enric Granados. Rafael Santandreu, oye, un placer que nos hayas visitado y hayas venido a presentar el libro.
Igualmente, enhorabuena. Un placer para mí.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment ja en el que consultem el nostre advocat de capçalera. Jo confio en el Josep Lluís Gómez, que el trobes a Q2 Consultors, a internet www.q2-consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona, aquí a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i després el telèfon, que t'atendran de manera personalitzada i eficient, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Ja saps, qualsevol problema que tingui a veure amb el tema legal, doncs escolta, 973-28-28-18, tu explica el teu cas particular i ells et donaran una atenció personalitzada a Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Mira, la setmana passada parlàvem del tema del registre de morosos, de com pots acabar allà dins, de com en pots sortir, etcètera, etcètera, i no se'ns va escapar de pensar que moltes vegades tenim certs problemes o litigis amb companyies de telecomunicacions perquè canviem d'una companyia a l'altra, després ens diuen que teníem una permanència i que hem d'abonar un import, però no ens ho diuen bé, o nosaltres no ho sabem, canviem de companyia, allò que dependent ens posen dins dels registres de morosos i ja està l'embolic aquí posat. Per tant, avui anem a parlar d'això, de les companyies de telecomunicacions, perquè les lleis han avançat molt amb això i la veritat és que podem fer portabilitats relativament ràpid. Jo recordo fa molts anys que era un infern fer una portabilitat d'una companyia a l'altra, perquè encara que havia lleis no et deixaven marxar, però avui en dia sí. Així tot, les companyies, Josep Lluís, s'han blindat una mica i tenen, per exemple, doncs, clàusules de permanència, tenen sancions si marxes abans de certa data, o pujades de preus si marxes, o si tornes, o si no renoves, etcètera, etcètera. Això de vegades no està massa clar, oi, quan contractes? Com ens podem defensar d'aquestes històries?
Bé, el tema dels compromisos de permanència i altres tipus de clàusules no és, bueno, doncs, signem, són freqüents aquestes clàusules i són vàlides si es compleixen determinats requisits, que anem a veure aquesta qüestió, no? Pensem, a més, que quan signem a vegades amb una companyia ens semblen que les condicions són molt bones, però com que hi ha una competència feroç entre elles, clar, que al cap de dues setmanes hi ha una altra entitat que ens fa una oferta millor, no? A part de situacions de mals entesos, de que a vegades la informació del que ens promet és una cosa i després la realitat és una altra. Aleshores, la normativa. La normativa, caldrà veure si tu ets un consumidor usuari o no ets un consumidor usuari. És a dir, nosaltres seríem consumidors usuaris, però una empresa que contracte un servei de telefonia, aquests ja no seran consumidors usuaris. Per tant, tota la normativa privilegiada, particularment en temes de clàusules abusives, amb ells no seran d'aplicació. Però sí que és d'aplicació a tothom, la normativa en matèria de condicions generals de contractació, que el que obliga, o que obliga amb aquesta matèria i en qualsevol altra, és que la informació que a mi me donen prèviament a la celebració d'un contracte sigui clara, sigui transparent, sigui concreta, sigui entenedora, que aquelles clàusules especialment punyents estiguin destacades en negrilla, com sigui, i que totes aquestes condicions estiguin signades per mi i que se m'entregui una còpia del contracte. Per tant, una informació precontractual clara, senzilla, signada després i amb còpia del contracte. És a dir, si no complim amb aquestes condicions, qualsevol mena de clàusula d'aquest tipus és nul·la. Tenint en compte que aquests contractes a vegades són contractes amb moltes pàgines, amb lletra molt petita, que diria que mil·limètrica, i amb una certa complexitat. Val?
Clar, el problema, Josep Lluís, és que tu dius que si no es compleix tot això és nul, però clar, ja t'has de preocupar tu, ja has d'entrar en discussions, en reclamacions, és pesat, de fer-ho.
Sí, sí, el que passa és que jo li dic a la consulta amb una persona que em vingui a explicar un problema d'aquest tipus, és la primera qüestió, és vostè té còpia del contracte, vostè el té signat, sí. I aleshores, si no compleix aquestes condicions, podem resoldre el contracte per falta de claritat. Potser la pregunta més enllà de tot això és quina penalització tindré que pagar. A veure, pensem que una altra de les condicions que hi ha en aquest tipus de contractes és que aquesta penalització ha d'obeir a una situació de reciprocitat. Que perquè jo assumeixi aquesta penalització, doncs jo tinc que tindre alguna cosa a canvi. Normalment això es tradueix en algun tipus de descompte amb les tarifes, amb l'entrega d'algun tipus de terminal gratuït o a un preu reduït, és a dir, té que haver alguna cosa. Si no me donen res, diguem-ne, que aquesta falta de reciprocitat també portaria la nul·litat. Mm-hmm. I el que també diuen els tribunals és que aquesta penalització, una vegada establerta, la penalització ha de ser clara, és a dir, me l'han de determinar, no pot ser ambigua. Té que ser proporcional al temps en què jo no hagi tingut aquesta permanència. És a dir, si jo m'obligo amb una permanència, fico un exemple de 2 anys, no és el mateix que me'n vagi l'endemà que me'n vagi l'últim mes. És a dir, té que haver una proporcionalitat. Si no, compleix aquests requisits de claritat, de proporcionalitat, de reciprocitat, aquesta clàusula seria nul·la. Efectivament, el primer dia podem tindre un problema, i la qüestió, en tot cas, seria pues, qüestió de salvar-lo. Moltes vegades la gent que fa? Pues, va i negocia amb la companyia que l'ofereixen unes millors condicions, permaneix allí, clar. No se'n va la competència, per evitar problemes. Però arribat al cas, tindríem que mirar si la clàusula és nul·la o no és nul·la i, per tant, si la podem salvar o no.
Clar,
si,
com que no podem entendre de tot, perquè és que no pot ser, perquè és que no, al final toques tantes històries que no entens de res, doncs acudo als consultors, escolta, que a més ells això entrenen la mà trencada, tu vas allà i el que a tu et sembla una muntanya, ells, com deia el Josep Lluís, et farà primer 3 preguntes, escolta, tens això, si una de les 3 falla, ja podem reclamar. Per tant, de veritat, a 973-28-28-18, 973-28-28-18, acudo als consultors, planteja el teu cas personal, per absurd que et pensis que és, o per petit que et penses que és, o per insignificant, és igual, és el teu cas, i t'atendran de manera personalitzada. Josep Lluís Gómez, escolta, com sempre, un plaer, ens tornem a escoltar ja al mes de juny, eh?
Al mes de juny, sí.
Déu-n'hi-do.
A veure si fa això... una mica menys de calor que ara.
Bueno, lo de la calor...
A mes de maig, déu-n'hi-do.
Sí, però això ja fa olor a final de curs, almenys escolar.
Sí, té amb tota la raó.
Josep Lluís, cuida't, una abraçada.
Gràcies a tu, adéu, bon dia, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sabeu que cada any tenim una cita que és cíclica, que són les guanyadores i els guanyadors del concurs periodístic Josep Pernau, que estan organitzats per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Lleida i que aquest 2022 han arribat ja a l'edició número 16, ni més ni menys. A més, mira, jo ara fent memòria, el que passa és que fent memòria d'aquesta manera te n'adones que tens una edat, però jo recordo que el vaig veure néixer aquest concurs i que les primeres guanyadores i guanyadors ja van estar assegudes aquí als estudis de Cope Lleida. Doncs a la cita anual, i aquí estem, avui amb 3 de les guanyadores i guanyadors d'aquest 2022, perquè a més, com que encara estem acabant la pandèmia, o encara estem en pandèmia, deixem-ho així, doncs no podíem posar molta gent aquí als estudis, però sí que ens acompanyen els guanyadors i les guanyadores de les diferents categories, exceptuant la de cartes al director del primer cicle, que ha estat el Leonard Bloom de l'Institut Ronda, que avui no ens ha pogut acompanyar, però vaja, que s'ha endut aquest primer premi per un text que portava per títol Basta de postureo, nos va la vida en ello. Que em quedo amb les ganes de que me l'expliqui, eh? Però vaja. A la segona categoria de cartes al director del segon cicle d'ESO, de tercer i quart, la guanyadora ha estat la Aran Massaguer Artero, cursa tercer d'ESO a l'Institut Samuel Giligaia de Lleida. Aran, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Acostumada ja a que et facin entrevistes?
No, què va.
Encara no?
No.
Bueno, però quan una ja comença a guanyar coses i comences a ser famosa, t'has de començar a acostumar a això, eh?
Bueno.
Escolta, millor escriure o parlar en públic?
A veure. No ho sé. O sigui, m'agrada molt parlar, m'agrada també molt escriure, però hi ha cops que al parlar me poso nerviosa, però en canvi hi ha cops que zero i te puc explicar tota la meva vida.
Perfecte, Aran. Escolta, ja quasi veu t'has més superat que jo, eh? Que després de tants anys, encara quan apretes el botonet i es posa vermella aquesta llum que teniu aquí al davant, encara t'entra algun nervi, eh? Però vaja, que ho anem superant. Molt bé, benvinguda, Aran. Gràcies per estar amb nosaltres. I a la categoria d'articles d'opinió, a la part de batxillerat i cicles formatius, la guanyadora ha estat la Ariadna Pujol Soler, està cursant primer de batxillerat també a l'Institut Samuel Giligaia de Lleida. Ariadna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, us coneixeu?
Bueno, coneixo a sa germana, que va a primer batxillerat també.
Ah, vale. Sí, mira, la germana petita, de l'amiga. Bueno, però us havíeu vist o no éreu conscients? Bueno, hi ha molta gent.
Sí, però sí que l'havia vist.
Sí, l'he vist segur, però
sí.
No...
Sí, però no...
Bueno, Ariadna, acostumada ja a que et feien entrevistes?
No, que va. No.
Prefereixes parlar o escriure?
Dona igual, o sigui, parlant...
No, o sigui, parlant pública,
sí.
Vull dir.
No tinc tant temps de pensar el que he de dir, però també m'agrada. Ah. Però sí.
Està bé aquest apunt perquè és la, jo crec, per mi, és la gran diferència. Quan un escrius, tu mires, tu rellegeixes, ho tornes a llegir i fins que no queda exactament com tu vols, doncs no ho entregues, per entendre'ns, no? Parlar no. Tan bon punt has pronunciat, si t'equivoques...
Clar, a vegades se t'escape algo.
Clar. I escolta, aquest any el concurs de periodístic Josep Pernau han incorporat una nova categoria en la que podien participar alumnes de batxillerat i cicles formatius també, però que té a veure amb la imatge. Jo crec que, vaja, o sigui, allò de la imatge val més que mil paraules, potser està més vigent que mai, eh? És la fotografia periodística, i en aquesta primera edició el guanyador ha estat el Marc Soler, estudia primer de batxillerat al Col·legi Clavé de Lleida, i el tenim aquí amb nosaltres. Marc, què tal? Bon dia.
Bones.
Què tal, com estàs?
Pues bé, bueno, una mica nerviós, però...
Però tu ets el primer guanyador de la categoria de fotografia periodística del concurs Pernau.
Sí, sí.
Ja sortiràs sempre a la història.
Està, allà queda.
Escolta, tu que has guanyat el premi de fotografia, què t'agrada més, escriure o parlar en públic?
A mi m'agrada molt escriure, més que parlar en públic, sí, sí.
Et vas presentar també o no us deixaven el concurs Pernau?
No. O sigui, des de l'assignatura de cultura audiovisual, llavors doncs, ens van donar aquesta opció i pues, com que m'agrada, pues,
o sigui, m'ho presentar. Vale, ja no vas ni provar-ho, d'escriure, l'any que ve.
Sí, l'any que ve.
Encara segon de batxillerat encara us podeu presentar. Molt bé, doncs, escolteu, amb l'Ariadna, amb l'Aran i amb el Marc anem a que ens expliquin què és el que han presentat al concurs i què els ha suposat ser guanyadores i guanyadors. Aran, explica'm, com es titula el text que vas presentar al concurs?
On anirem a parar.
Però així? O amb èmfasis, allò.
Amb una mica enfadada. Més d'alegria, sí, sí.
Ah, alegria.
Bueno, no, alegria no, però més...
Enfadada.
Sí.
On anirem a parar?
Sí.
On anirem a parar? No, ho dic perquè és un text reivindicatiu, per entendre'ns,
Sí, sí, sí.
Ens el vols llegir? Bueno. O ens l'expliques?
No ho sé, com vulguis.
No, jo et pregunto. Pot ser el que vulguis.
Vale, pues us l'explico.
Vinga, us l'expliques. Porta per títol això. On anirem a parar? De què va el text?
Doncs dels padrins, del banc, de la tecnologia...
quin còctel. Padrins, noves tecnologies i bancs. És un còctel explosiu, aquest, eh?
Bueno, doncs això va passar... No sé, va passar fa bastant... que un dia ma mare va arribar a casa super enfadada i m'ho va explicar a mi. Jo estava una mica escoltant-la, dient-li, bueno, és que no sé què t'he de respondre. I llavors va sortir, bueno, ens van dir a l'institut...
Espera. Què et va explicar?
Bueno...
Sí, perquè venia enfadada.
Vale, pues venia enfadada perquè m'havia ajudat als meus padrins... amb tot això del banc i...
Amb gestions al banc.
Sí. No sé ara
el que tampoc.
Sí.
Però amb gestions al banc.
Sí. I...
Perquè ells no se'n sortien.
No. Perquè es veu que els ja havien enviat un correu, no sé què.
Un correu electrònic. Ja comencem malament.
Correu electrònic, els meus padrins una mica malament, eh? I, claro, els meus padrins també superestressats. Després que van haver de... En plan, ma mare els va acompanyar allà al lloc de correus.
És que fàcil no ho posen.
No, gens.
Ni fàcil ni ràpid.
Sí, també.
Clar, suposo que la... On anirem a parar, de la Aran Massaguer, suposo que des d'un punt de vista personal, d'experiència personal, viscuda a casa, poses el dit a la llaga del tema de la implantació pràcticament obligatòria de les noves tecnologies a totes les capes socials, i enganxa, doncs, a la gent gran que no tenen tanta facilitat i a vegades ni mitjans. Però les transaccions i les gestions bancàries són un tema important, no per deixar-lo així. Escolti, compris un mòbil i instal·lis una aplicació.
Ja. Yeah.
No s'ha de fer així.
No.
A quina conclusió arribes al teu text? O què demanes?
A veure, jo demano que... O sigui, que sí que crec que hi ha d'haver... pues que se faci per correu, perquè ara mateix a mi si m'envien una carta o coses per l'estil, pues no, saps? Perquè jo ja estic acostumada als correus, però els meus padrins, que són, a veure, no són vells, però, saps? Pues els correus no en tenen ni idea. O sigui, és que pràcticament no saben ni lo que és. Crec que ho van aprendre arrel d'això.
Ara em pots llegir el darrer paràgraf?
Sí.
A veure com acaba.
Se'ls mengen a comissions, els esclavitzen a menjins electrònics a pagar terminis i han d'escoltar a ma mare que el renya i els diu que no siguin res, que no signin res sense la presència de la seva filla. Com diu ma padrina, on anirem a parar?
Ah, perfecte, és que jo crec que ho resumeix totalment, això. Eh? Ariadna, això és un problema greu, i que les polítiques i els polítics d'aquest país, fins que no va haver un senyor jubilat que es va posar mans a l'obra i va haver de recórrer tot Espanya buscant suports a totes les ciutats i dient, bueno, prou ja, no s'hi van posar i van fer una llei que, bueno, les entitats bancàries comencen a escoltar-la. Però imagina't tu,
Ja.
Imagina't tu. Molt bé, Aran. Escolta, gràcies.
Merci. Adéu.
Ariadna, tu vas guanyar amb un text que porta per títol Tabús. I és un article d'opinió.
O sigui, Tabús es refereix ja al fet de que el tema sobre el qual parlo, que són els trastorns alimentaris, encara és un tabú en la societat en la que vivim i és un tema el qual... quan surt en qualsevol conversa sempre intentem tapar-ho o amagar-ho perquè ens fa por i ens fa respecte parlar sobre aquest tema.
Trastorns alimentaris. A més, em parles d'una manera com si me'n parlessis en primera persona.
És que, de fet, vaig escriure això inspirat en, a part d'experiències que sé que ha passat altra gent amb experiències pròpies, que d'una cosa que has passat personalment és de lo que més aprens i de lo que realment pots parlar-ne després d'haver-ho passat.
Si tu has tingut una experiència de trastorn alimentari.
Sí, exacte.
En quina edat?
Entre els 13, 14, 15, per allí, en l'adolescència, quan comences a anar a l'institut.
I què et va passar?
Doncs vaig tindre anorèxia, és a dir, que deixava de menjar. Però la cosa és, si tu no tens el trastorn alimentari de cop, sinó que vas fent poc a poc i sobretot el fet de que no saps ben bé el que tens i que no ho vols dir a l'altra gent perquè ho vols amagar, perquè l'altra gent, quan sent això, li fa respecte parlar sobre això. Per tant, tampoc tens a ningú a qui dir-los-hi.
Clar.
Llavors, també és el fet que agreuja les coses i que fa que al final s'acabi fent més greu de lo que és, s'acabi fent tot una bola i al final pues, acaba explotant i pues, els pares o el teu entorn se n'acaba donant.
Clar, a casa fa respecte parlar-ne. I a l'institut, doncs com que és un tema que no està massa ben vist, amb la qual cosa te sents sola.
Exactament. I realment és això el que fa que moltes persones no puguin parlar d'això. Llavors, jo crec que els problemes tots es quedarien més... No s'agreixerien tant pel fet si poguéssim parlar obertament, sobretot, i rebre ajuda, saps, des del primer moment. Perquè si ningú sap del teu problema, tampoc ningú et pot ajudar.
Estem a l'any 2022, sisplau, escolteu a l'Ariadna. És que ha dit una cosa que jo crec que solucionaria la meitat de problemes del món. Que en poguéssim parlar. Ens asseiem aquí i en parlem i en discutim i segurament tindrem punts de vista diferents, però si tenim la voluntat d'arribar a un acord, doncs, escolta, que segur que hi arribarem a parlar.
Exactament.
Resulta que no és tan difícil, però ens costa, eh?
Molt.
Escolta, el teu text... en quina conclusió arribes? O per què el vas escriure?
Doncs, a veure...
Sé quin era l'objectiu, perquè al final tu has fet una cosa molt valenta, que és obrir-te, i dir, bueno, jo vaig explicar una cosa que m'ha passat a mi i que no em parlava.
Clar, i el text, o sigui, jo quan el llegeixo em dona records personals, saps? Perquè això és una cosa que he viscut jo, i també perquè crec que quan parlem de trastorns alimentaris tampoc mai, les persones que no han patit, mai arribem a tenir una idea exacta de lo que passa pel cap de les persones que ho pateixen. Jo crec que la gent quan pot llegir la meva carta doncs pot realment entrar en la ment d'una persona que està patint un trastorn d'aquests i que realment és molt dur i que no ens adonem de tot el que estan passant quan, per exemple, per fora pot semblar que estiguin perfectament i et poden dir que estan molt bé i tot el que va per dins del seu cap.
Déu-n'hi-do. Arribes amb alguna conclusió?
Bueno, és que és el que he dit, o sigui, això s'ha de parlar sobretot...
No, el text.
Si arribo a una conclusió... És que és més... Explico com una història. Més
val.
Dos persones que...
A veure, el darrer paràgraf...
O sigui... A veure,
bueno, des d'on vulguis, vaja.
O sigui, tot el text parla primer sobre una noia que està patint anorèxia i que explica tot el que fas, que no es veu bé el mirall i tot això, i les xarxes socials i totes les accions que fa, que també llença l'entrepà del migdia. I llavors fa la comparació en què... es troba la Ruth, que és com la persona més popular del curs, la qual es pensa que té la vida perfecta i que realment també ho està patint.
Imagina't.
I que és això el que dic, que a vegades tipus, les aparences enganyen molt i sobretot en aquestes situacions la gent ho vol amagar. I al final acaba un paràgraf que és com que dona molt fort perquè... Bueno, ara llegeixo.
Llegeix.
Són les 12 de la nit, sa mare entra a l'habitació per dir-li bona nit. És tard, sí, massa tard. Tot el que es troba és el cos de la Ruth sense vida, la farmàcia al llit i una nota. He de marxar, per sempre. Us estimo molt, però és més fort l'odi que sento per mi que l'amor que sento per vosaltres. Ruth. No havíem parlat mai obertament de la seva bulímia. I ara, és clar, també mirarien d'amagar el suïcidi. I tot pel que diran.
Déu-n'hi-do, eh? Que dur.
És que, sí, això explica una de les conseqüències que pot tenir, que és realment acabar amb la vida, perquè no pots més amb la situació que estàs patint. I és com... l'última cosa que pots fer.
Déu-n'hi-do. Ariadna, però tu ara com estàs?
Jo ara estic bé, ara estàs superada d'això. Doncs
pues això és el que... Esclar, no, és que ara dic...
No.
M'he de quedar bé, a gust.
És que el fet també que ho hagi... que pugui parlar d'això obertament i així també...
T'ha ajudat?
Sí, molt.
Doncs escolteu, és un consell, eh? Perquè tots tenim coses per parlar, que ens costa molt, però de vegades és fer-ho... També has de buscar el moment adequat i la persona adient, eh? Perquè no es tracta d'anar parlant de tot amb tothom. No?
Clar.
Es tracta de trobar-se còmode i còmode, però ajuda.
No, i si la meva experiència també pot ajudar altra gent...
Segur, ja t'ho dic. Ja t'ho dic que sí. Ariadna Pujol, escolta, un plaer. Enhorabona i gràcies.
Gràcies a tu.
I anem a la fotografia periodística, perquè el Marc Sol, del Col·legi Clavé, va presentar una fotografia i, com dèiem, és el primer guanyador, perquè és el primer any que es fa això de la fotografia periodística. Marc, escolta, descriu-nos la foto.
Perquè clar, això és ràdio, és el problema.
Clar, clar, ara és el llavors, problema. Que...
Clar, bueno, però tu, aviam, l'has fet, l'has pensat, sí, l'has mirat mil vegades, l'has paït, l'has descrit, que ara ens ho llegiràs, però explica-la. La gent que ens està escoltant, què hi ha a la fotografia?
Bé, doncs, per fer-se una idea, en aquesta foto, doncs, apareix la cara d'un avi amb la mascareta posada. I llavors, aquesta foto la vaig fer a través d'un vidre, una finestra, per tant, l'ha vist a la part interior, i llavors, a la part exterior, hi ha la mà de la meva mare, que juntament amb la del meu avi s'aguanten. I és com aquesta barrera que hi ha entre el meu avi i la meva mare, perquè, vull dir, aquí em vaig voler centrar més en el tema de la pandèmia i les distàncies que es van marcar, i llavors, doncs, jo pensant, i llavors, doncs, vaig voler jugar amb aquest, perquè a la imatge es veu com el reflexe del vidre, no?, i impacta molt perquè... El meu avi, doncs, porta mascareta i els ulls. També vaig buscar que li vaig dir tingués una mirada com, no?, molt de preocupació, de...
Trista.
Sí, sí, sí. I, doncs, se veu aquesta cara trista, no?, amb ella agafant la mà de la meva mare, però a través d'un vidre.
Clar, és la famosa, aviam famosa, per desgràcia, famosa imatge de dos persones intentant tenir contacte amb les mans amb un metacrilat al mig. Metacrilat, vidre, sí, etc. Qualsevol bueno, barrera transparent, però barrera física, que molts han viscut a residències, a hospitals o d'altres llocs. Surt el teu avi,
sí,
la mà de la teva mare, i la, sí, foto la fas tu, que ets el net.
Sí, sí, sí.
Per desgràcia, la pandèmia... que suposo que vosaltres fa 2 anys i mig, bueno, vosaltres i nosaltres, o jo, ningú pensàvem, ni teníem pel cap, ni teníem previst patir una pandèmia o passar una pandèmia, ni sabíem el que era, és una de les imatges, entre moltes altres, però que ha deixat la dichosa pandèmia. Els nostres padrins i padrines, darrere d'un vidre o d'un metacrilat, intentar tenir un contacte amb vista trista... I nosaltres, doncs, allargant la mà, ficant-la a sobre, però no arribant a tenir mai aquest contacte.
Sí, sí.
És una fotografia molt potent, que resumeix molt aquests 2 anys de pandèmia, o almenys aquest apartat de la pandèmia.
Sí,
tenidor.
Sí, sí.
Escolta, com se't va córrer aquesta fotografia? Per què aquesta i no una altra?
Doncs, quan m'ho van dir, a mi, bueno, m'agrada molt la fotografia i, doncs, quan em van proposar això, doncs vaig estar pensant una mica en quin tema em podria centrar, i vaig veure que aquest era un dels que podia quedar bé en una fotografia, no? Perquè hi ha moltes coses que potser impacten, però amb una fotografia no ho pots acabar de transmetre. I al meu cap, doncs, ja van començar a rumiar-hi idees, i em va vindre com un flash d'una possible foto. I sí, sí, doncs, un dia en què vam estar dinant amb els padrins, doncs li vaig dir, vine, padrí, va, que et faré una foto per un concurs. I sí, sí, llavors ens vam ficar i vam estar una estona.
I a casa què t'han dit? Això és el guanyador.
Aquí, i el meu padrí supercontent.
Aprofita't ara.
Sí, sí, sí.
Val més que 1000 paraules. La veritat és que l'expressió del teu avi em costaria descriure-la amb 1000 paraules, per tant, una imatge val més que 1000 paraules. Amb la mirada... és que diu moltes coses, Diu, sí, moltes coses.
Sí, sí.
I els nostres padrins i padrines, molts han marxat, per desgràcia, amb aquests 2 anys de pandèmia, i els que no, doncs, jo crec que vaja, que ho han patit moltíssim. Nosaltres ho hem patit, els més joves, per entendre'ns, però els grans jo crec que ho han patit moltíssim. Doncs, Marc Sol, escolta, enhorabona.
Merci.
M'agrada moltíssim aquesta fotografia, M'agrada moltíssim. Ariadna, Aran, Marc, escolta, enhorabona als tres.
Moltes gràcies, merci.
Sou guanyadors, no sé, bueno, ja fa dies que veu guanyar, suposo que ja us n'heu fet a l'ànima, no?
Sí.
Bueno.
Us tornareu a presentar l'any vinent?
Sí, segurament, perquè a l'inici sempre te fan...
Jo n'he tingut aquí, de repetidores, de premi, i repetidors, eh? N'he tingut aquí, eh? Que van guanyar a primer d'ESO i a tercer i han tornat, eh? O a primer de batxillerat i a segon i han tornat, eh? Vull dir que tot és possible. Tot és possible. Ariadna Pujol Soler, del Giligaia, la Aran Massaguer Artero, també del Giligaia, i el Marc Sol, del Col·legi Clavé. Són els guanyadors, juntament amb el Leonard Blum Bobet, de l'Institut Ronda, que avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres, els guanyadors d'aquesta 16a edició del concurs periodístic Josep Pernau. Gràcies als tres, i enhorabona.
Moltes gràcies.
Merci.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE, superando los $120. En ese precio está ahora mismo el barril de petróleo Brent. Es el precio más alto desde marzo de este año, cuando se inició la invasión de Ucrania. Es casi el doble de lo que se pagaba hace justo un año. Precisamente la guerra está detrás de esta subida, porque Europa ha decidido cortar 2/3 del petróleo que exporta de Rusia y solo mantiene el oleoducto de Hungría. Esto altera de lleno al mercado porque obliga a buscar fuentes alternativas. Pero además de la incertidumbre en Europa, también hay que sumar un incremento importante de la demanda desde China, un país que ahora mismo está reabriendo de nuevo sus ciudades y su industria tras haber pasado un brote de COVID provocado por la variante Omicron, que obligó además a confinar a millones de personas en varias ciudades. Ni qué decir tiene que esta subida del barril de petróleo se va a reflejar en breve en los surtidores de gasolina o diésel y que puede acabar de comerse en poco tiempo pues esa bonificación de los 20 céntimos que mantiene el gobierno en estas semanas. De hecho, ya se ha comido la mitad. Por otro lado, tenemos el gas, que sigue un camino parecido al petróleo por la guerra. Rusia acaba de cortar el suministro a los Países Bajos. El mercado busca alternativas y esto influye directamente en la factura de la electricidad, ya que parte de la energía se produce en centrales cuyo combustible es gas. Hoy estamos pagando a más de 200 euros el megavatio hora, a 213 exactamente. Sin embargo, para consolarnos, podemos pensar que mayo ha sido el mes con el precio medio más bajo de la luz, 190 euros. Después de los precios que hemos visto este año, hasta nos parece barato esta cifra, esta cantidad, pero la verdad es que es 4 veces más que hace justo un año. Hace ya 18 días que el gobierno aprobó topar el precio del gas destinado precisamente a la producción de electricidad para así intentar rebajar la factura, pero parece que Bruselas no tiene tanta prisa por dar luz verde y todavía seguimos esperando. Por lo pronto, mayo lo vamos a pagar, como siempre, a precio de oro. Con estos antecedentes no puede extrañarnos el informe que hoy publica el Banco de España. El boicote europeo a la economía rusa, dice, puede rebajar en casi 2 puntos el crecimiento del PIB y puede hacer subir los precios alrededor de un 1%. El informe destaca que, en líneas generales, los sectores más afectados serían aquellos más intensivos en el uso de la energía, como son el transporte, las manufacturas pesadas o la industria química, mientras que el efecto sería más limitado para los sectores de servicios. Según el Banco de España, nuestra economía sufrirá menos que la de países más industrializados como Francia o, por ejemplo, también Alemania. Ya hemos dicho más de una vez que no tenemos tanta dependencia de Rusia en materia energética. Aún así, esto no es ningún consuelo, porque en un mundo globalizado ya estamos comprobando que es muy difícil escapar de los efectos económicos de una guerra, sobre todo en plena Europa. Pues hay otras noticias también destacadas a esta hora que debes conocer, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Sí, está siendo un suma y sigue tremendo. Asesinada con arma blanca una mujer de 32 años en Zaragoza, el presunto agresor, vecino de la víctima, se encuentra herido grave, ha sido detenido y trasladado al hospital. La policía acudió a este domicilio tras una llamada de los vecinos alertando de que una mujer estaba pidiendo auxilio a gritos. Allí encontraron a la víctima con un cuchillo clavado en el abdomen en el portal de su vivienda. Detenidos en Madrid 6 miembros de la banda juvenil de los Trinitarios por atacar con un machete y dejar con un brazo semi amputado a un joven de 20 años que pretendía salir de la banda, quería abandonarles. Pilar, 5 de los presuntos agresores de entre 19 y 22 años han ingresado en prisión provisional acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de pertenencia a organización criminal. Hoy lluvia en Galicia, en el área cantábrica occidental y en el noroeste de Castilla y León por la presencia de una borrasca al oeste de Portugal. Eso nos está afectando. En el resto de la península y Baleares, a ver si adivinas. prácticamente cielo despejado con sol, mientras que en Canarias estará más nublado con probabilidad de chubascos. Las temperaturas suben en la mayor parte del país, salvo en zonas de Levante, Baleares, noroeste peninsular y Canarias, donde descenderán o se mantendrán con pocos cambios. Como conclusión del mes, dedicada a la Virgen María, el Papa quiere ofrecer un signo de esperanza al mundo que sufre el conflicto en Ucrania y profundamente herido por la violencia de muchas guerras olvidadas. Por eso a las 6 de la tarde Francisco va a rezar el rosario ante la imagen de María Reina de la Paz en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, en conexión con varios santuarios de todo el mundo vía streaming, y podrá seguirse también por cope.es. Y 4.000 personas recibieron durante 2021 cursos de formación para la prevención y atención a las víctimas de abusos en las instituciones de la Compañía de Jesús en España, desde los pilares de la prevención, la intervención y la sensibilización. El año pasado se recibieron 7 nuevas denuncias, 3 por abusos a menores y 4 hacia adultos. Desde 1920, hace más de un siglo, se contabilizan 103 jesuitas acusados y 125 víctimas.
José Luis Torrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Liga recuerda que ahora el Barcelona no puede fichar a Lewandowski.
A esta hora tiene lugar una junta directiva del Barcelona en la que se buscan soluciones para poder fichar a este mercado, entre otros al delantero del Bayern de Múnich, Lewandowski. Javier Tebas, el presidente de la Liga, acaba de decir en un desayuno de Europa Press que en este momento el Barça no le puede fichar.
El Barça debe hacerle, ya sabe lo que tiene que hacer, conoce perfectamente nuestras normas de control económico, conoce perfectamente su situación económica y financiera, que no nos olvidemos. Aquí parece que las normas de control económico son arbitrarias y no, y es para evitar problemas económicos mayores en los clubes, y él sabe lo que tiene que hacer, y yo no sé si vendrá De Jong, o vendrá Pedri, o vendrá Perito Pérez, lo que sé. Ingresar más y vender activos es lo que tiene que hacer.
Y hace unos minutos, Quique Iglesias, el español, ha anunciado el nombre de su nuevo entrenador.
Diego Martínez hizo grande al Granada hace 2 temporadas y firma como técnico del Español para las 2 próximas temporadas hasta 2024. Está a punto de ser presentado aquí en el auditorio del Estadio de Cornellà al Prat.
Diego Martínez, nuevo entrenador del Español. Y la cita del día, las citas del día están en París, cuartos de final de Roland Garros, alrededor de las 4 de la tarde, Alcaraz frente a Zverev, y a las 9 de la noche el gran partido, Rafa Nadal contra Novak Djokovic.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de Cope Lleida. Avui, 31 de maig. És que estava mirant el calendari, tot i que t'ho he explicat abans. Em fa fins i tot estranya, però sí, 31 de maig. Demà estem al mes de juny del 2022, hores d'ara, amb 27 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida, predomini de cel poc ennuvolat, amb intervals de nuvolositat d'evolució al Pirineu i probables xàfecs febles i aïllats al vessant nord. Temperatures màximes en ascens a la depressió central amb valors de fins a 36 graus a Lleida, 35 a Balaguer, 33 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 29 a Viella. A més, vent variable fluix amb predomini de la component sud. Demà dimecres esperem predomini de cel poc ennuvolat o clar, temperatures tan mínimes com màximes en ascens i vent fluix amb predomini de la component sud, ocasionalment més intens a l'extrem sud a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. I la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ho avançava abans, però ara t'explico que els sindicats Comissions Obreres i UGT, majoritaris a Correus, han convocat per demà dimecres una gran manifestació a Madrid i 3 jornades de vaga general d'àmbit estatal fins divendres com a protesta pel que qualifiquen com sagnia d'ocupació i contractes porqueria a l'empresa Postal. Per tant, dimecres, dijous i divendres hi haurà vaga a Correus. I ja saps que avui és el dia sense tabac i avui també coneixem dades. Per exemple, que la indústria del tabac costa al món cada any més de 8 milions de vides humanes. És que ràpid es diu, eh? 8 milions. 600 milions d'arbres, 200.000 hectàrees de terra, 22.000 milions de tones d'aigua i 84 milions de tones de CO2. De fet, contamina tant com una cinquena part de de tots els vols comercials de tot el món. Però amb aquestes dades i amb aquest panorama, la pandèmia ha fet que disminueixi un 7% el nombre de fumadors a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran i un 2,4 a Lleida, Arnau.
El nombre de persones majors de 15 anys consumidores de tabac s'ha reduït durant la pandèmia a tot Catalunya, segons unes dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya. A la regió sanitària de Lleida, per exemple, la reducció ha estat del 2,4% des del 2019, passant del 27,1% a les persones que reconeixien fumar de manera diària o ocasional al 24,7%. Pel que fa a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, s'ha passat del 27% al 20%.
Gràcies, Arnau, i recorda que aquesta tarda a les 8 del vespre l'AEM ha decidit que l'accés al partit que enfrontarà l'equip lleidatà contra el Fermaguin, que serà a les 8, sigui d'accés lliure i gratuït. Aquest partit decidirà si les jugadores de l'AEM podran competir la temporada vinent a la nova segona divisió o, pel contrari, baixaran a la nova tercera divisió, que tindrà dos grups. Fem una pausa ràpida i marxem cap a un nou celler de la DO Costers del Segre.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs sap que seguim el nostre viatge pels cellers de la DO Costers del Segre. La veritat és que ja ens estem acostant al final de temporada i també de conèixer pràcticament tots els cellers de la DO Costers del Segre, que és un plaer visitar-los, ni que sigui doncs, a nivell virtualment, vull dir, a nivell de les zones de la ràdio, però és un plaer conèixer sobretot a les persones que hi ha darrere de cada celler, perquè t'adones que hi ha tot un projecte, tota una idea, totes unes experiències i unes vivències darrere de tot plegat. Per tant, a l'hora d'obrir aquesta ampolla de vi, hem de ser, és maco ser conscient de tot aquest esforç i de totes les persones que hi ha al darrere. Com sempre, aquest viatge, doncs, hem estat ben acompanyats amb el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
La veritat és que de vins en parlem, però ull la quantitat de persones que estem coneixent aquesta temporada, també, eh?
Bueno, que si és el que diem sempre, no? Que en realitat aquesta el llegiment que he fet de l'espai gastronòmic era per ficar les persones al projecte, no?
Justament.
Sí.
Avui ens n'anem cap a Arbeca, curiosament.
Anem cap a les Garrigues, sí.
Sí, bueno, curiosament. Anem cap a Arbeca. Dic curiosament perquè em sembla que cap a aquesta zona encara no hi havíem estat.
No.
I ens n'anem...
Cap a Vinya Els Vilars, sí, senyor.
Vinya Els Vilars, Arbeca. I per parlar de tot plegat, doncs avui ens acompanya el seu propietari, l'Antoni Aldomà. Antoni, què tal? Bon dia.
Sí, bon dia a tots dos i a l'audiència.
Com estàs, Antoni?
Bé, doncs pues, mira... aquí el celler anar treballant.
Bueno.
I anar fent.
Escolta, abans de tot, anava a dir que enfeinat, suposo, perquè el celler Vinya Els Vilars és un celler familiar. Per tant, aquí s'ha d'estar a tot, Antoni?
Sí, el ser un celler familiar, doncs, pues, bueno, l'equip... som un equip, la dona, jo, el bodeguer i el temps de collir, doncs, pues, bueno... S'agafa gent, però el que dius tu, vull dir, soc un celler familiar i, bueno, sobre unes 20-30.000 botelles de tant de l'any. Soc un celler petit.
Uh-huh.
Jo ho sento, eh? Sempre, ja ho sé que la gent diu 20-30 mil ampolles és un celler petit, per mi és enorme. I jo saps què passa? És que m'imagino una muntanya d'ampolles i 30.000 ha de ser una muntanya enorme. Però bueno, entenc que és un celler mitjà petit, per entendre'ns, eh?
Sí, aquí a costes del Segre, pues, bueno, podríem dir... A veure... és petit, però dins a la denominació d'origen doncs podríem ser per allà al mig.
Per això et dic, una mida mitjana petita. Antoni, escolta, com comença tot això? Quan comença i com?
Bueno, jo sempre dic el mateix. A mi el meu m'agrada veure-me'l i vaig quedar enamorat de l'odografia, del que és el sur de França, i a partir d'aquí vam empezar el projecte sobre el 2000-2002. El projecte a Planta Vinya, i llavors ens vam mirar a veure si eren capaços de poder elaborar un vi.
Ja, però, ja, però Antoni, espera. O sigui, que tu te'n vas a França i t'agrada el paisatge, tornes i dius, escolta, mira, saps què? Jo em poso a plantar vinyes.
Bueno, més o menys, tan radical potser no, però més o menys, a veure...
Bueno, té un procés, ja ho sé que té un procés. Jo t'ho he resumit molt, però vull dir, va anar així la cosa?
La cosa va anar així. Jo em vaig enamorar més que el vídeo, que ja et dic, m'agrada veure-me'l, i curs avui, però el que vaig quedar impregnat va ser dels camps de vinya. Nosaltres, quan sèries... treballàvem molt més abans el tema del sud de França, i a partir d'aquí, pues, bueno, veure allò, pues, vaig quedar meravellat. I dic, collons, vull plantar vinya. Sí que això es va multiplicar per la mesura que jo volia, però, bueno, aquí som.
Però, Antoni, tu què estaves fent llavors?
Nosaltres, bàsicament, això va ser un projecte, va ser una il·lusió que jo tenia de plantar una mica de vinya i fer una mica de celler. Nosaltres ens dedicàvem amb el tema de la construcció a el que és el sud de França.
Ah, val.
La nostra empresa bàsica és una altra.
Ja.
Una il·lusió i... s'ha convertit en una empresa.
Oh, no, anava a dir, al final, resulta que va anar creixent, no?
Sí, va anar creixent i va creixent.
I va creixent.
I va creixent, sí. Nosaltres tenim un celler, al seu moment, per la capacitat nostra, vull dir, més gran del que teníem, vam ampliar, perquè també t'he de dir que sempre hem treballat amb d'altra gent, elaborant vi per d'altra gent, i clar, doncs tenim unes instal·lacions sobredimensionades, i ara, per exemple, treballem pues, el nostre, Costes del Segre, treballem per un altre celler de Costes del Segre, i també treballem per un celler de denominació d'origen Catalunya, que ell no té celler, mos porta el raïm, i nosaltres elaborem.
Aquí
a casa nostra, per fer-te una idea, a part de les 20-30 mil botelles nostres, aquí surten unes 70-80 mil botelles.
A caram. Cada vegada es fa més gran, això, eh?
Sí, a veure, una de les globalitats, no cal dir noms, aquí a Costes del Segre, però aquí es va treure 300 mil botelles.
Déu-n'hi-do.
O s'entraia 300 mil quilos de raïm.
Déu-n'hi-do. I escolta, i això des de l'àmbit familiar, eh?
Sí, de l'àmbit familiar i empeçant de zero.
Antoni, ara et faig una pregunta personal, eh? Si vols no me la contestes i si no vols no, però a la teva dona, perquè m'has dit que m'has parlat de la teva dona, que també està vinculada al projecte,
sí.
Amb ella ja li agradava aquest mundillo o el va descobrir amb tu?
Bueno, el que passa que tinc una dona excepcional i més canyera que jo.
Ah.
Ella ho va descobrir junt amb jo i a partir d'aquí ella no ha dit mai que no i sort n'hi ha hagut, perquè això... A veure, nosaltres, a part d'elaborar el vi, el que treballem molt és el tema de l'enoturisme.
Mm-hmm.
I com pot saber, l'enoturisme pues, funciona divendres, dissabte i diumenge. Lo qual vol dir que això és un projecte de dilluns a dilluns.
Clar. Estic visitant la vostra plana web mentre parlo amb tu. Us podeu connectar ja a www.vinyaelsvilars.cat, tot junt, eh? vinyaelsvilars.cat. I té raó l'Antoni, estic a la secció de galeria i d'enoturisme i déu-n'hi-do la de Saraus, si em permets la paraula, que munteu al celler, eh?
Sí, Saraus.
Ja ens entenem, eh?
Sí, i si no els munten naltros, doncs els fan muntar. Vull dir que, a veure, naltros tenim un caràcter que pel...
Ja us agrada.
Empecem pel poble, després la comarca, província, Costes del Segre, Ruta del Vi, mos agrada treballar, i dins el treball, doncs, bueno, hi ha unes recompenses, podran ser més aviat, més tard, però sí que el tema de... No som un celler que volen créixer amb botelles, sinó volen créixer que vingui gent al territori.
Que bé. No.
Un estil de Toscana, que la Toscana és coneguda a tot el món. Tenim les Garrigues, que orogràficament és similar a la Toscana, però no mos coneixen.
Clar. El celler que estem parlant avui, Vinya els Vilars, els busqueu així a internet, vinyaelsvilars.cat, deu el seu nom a la fortalesa, a les restes arqueològiques de la fortalesa ibèrica dels Vilars, que està a tocar d'Arbeca. És un bon símbol, Antoni?
Sí, aquí tenim el nostre estandard, perquè el projecte ha sortit que al costat de la fortalesa, al costat del poblat ibèric, allí tenim 6 hectàrees de vinya.
Ah.
D'aquí va sortir el nom del celler Vinya dels Vilars. Això estem parlant de tot poc. Nosaltres estem ubicats al costat del poble, i del poble poblat ibèric hi ha 3-4 quilòmetres.
Clar.
I el projecte va empezar amb el nom Vinya dels Vilars.
Molt bé.
El motiu aquest, que en total tenim 10 hectàrees, i les 6 primeres hectàrees que vam plantar, amb dues varietats, Merlot i Sirà, estan ubicades al costat mateix del poblat ibèric, d'aquí el nom.
Antoni, em parlaves que això és una passió des de fa molts anys. Em parlàvem de l'any 2000-2002 com a anys d'inici. Per tant, estem parlant de que porteu 20-22 anys, més o menys, eh?
Sí, portem sobre uns 20-22 anys.
El
sector del vi, 22 anys, no res.
Bueno, no res.
Bueno.
22 veremes, no?, com dieu vosaltres.
Eh?
22 veremes, com dieu vosaltres, no anys.
22 campanyes.
Bueno.
Els anys han quedat, però les campanyes van...
Oh, clar. Sí, senyor. Antoni, escolta, teniu preparat relleu generacional?
En principi, bueno, de moment los tinc joves, els tenim joves, un de 25, l'altre de 22, el de 25 voleu una mica sol, i el de 22 sí que és el que possiblement veiem. Estudiat ara.
Que bé.
I és el que, bàsicament, aquí el celler és el que mos ajuda més. Va ser que, bueno, jo també li dic que vol i que conego coses, i això d'aquí, mentre el cos mos aguanto a la dona jo, pues anirem fent altres.
Bueno, correcte, però sempre fa il·lusió, no?, suposo.
Sí, que fa il·lusió, clar, i si seguís sent, pues, encara més, però bé, bueno, avui en dia això del jovent ha canviat molt.
Però, Antoni, això és una feina que te l'has d'estimar, eh? Si no, es pot fer molt dura.
Sí, no és una feina de dir, aquí trauràs 2.000 euros al mes i el divendres tanques les portes fins dilluns. No, això no és ben així.
No.
És un altre treball. Té d'haver una passió, té d'haver una estima al darrere de tot això, i això comporta pues, un sacrifici bastant important.
Clar, no, no, evidentment, evidentment. Parlem de vins, Felip. Parlem de vins del celler Vinya Els Vilars.
Bueno, jo vull que m'expliqui l'Antoni, perquè tenen un vi que se diu Especial, precisament també té un nom una miqueta així que ens explicarà ara què és, que a part pues, està fent bastant de soroll a Lleida, amb algun restaurant que he vist por ahí, d'algun amic nostre també, i volia una miqueta que ens expliqués aquest vi, l'Antoni.
Bon dia, Felip. A veure, aquest vi és un vi que l'hem tret aquest any, sobre el gener o el febrer. El nom ja ho diu, és Especial. Aquest vi és un concepte totalment diferent del que puguem tindre al cervell d'un vi. Barrica, fusta, no té res de tot això. Està elaborat amb una varietat francesa, Panat. Aquest vi és fora de l'ADO pel motiu que la varietat Panat no està inscrita en context del segre. I està passat un any per àmfora. Elaborem diferents cosetes, ens hem de diferenciar amb alguna cosa. Tenim àmfores d'uns 800 litres de terrissa, com abans dels romans, i ens aporta coses molt diferents del concepte avui en dia que tenim amb un vi.
Però, i què surt? Sense ADO?
Com dius, perdó?
Però que l'heu fet? Sense ADO?
Sí, és un vi fora de DO, l'hem tingut treure de l'ADO, perquè és una varietat que no està inscrita dins de l'ADO, i llavors és una elaboració totalment diferent. Això del vi és modes, ara a la moda de l'àmfora, i bueno, a nosaltres ens ha sortit aquesta cosa, considerem, molt xula, i
quantes botelles feu d'aquest?
Aquí ens ha sortit 1.000 botellers, 1.005, amb una àmfora que hi ha uns 780 litres.
Així que unes quantes per vendre i suposo que en guardeu unes quantes d'obsequis, per amics, familiars, etc.
Sí, a veure, des que vaig començar a elaborar, que va ser el primer any, el 2003, tenim guardades botellers altres per veure l'evolució d'en aquest vi i no cal dir, aquest Especial també n'hi haurà per amics, parents i residents i a veure l'evolució d'en aquest vi.
Clar.
És.
També he vist, Antoni, que heu fet alguna cosa per Barcelona, no?
Bueno, a Barcelona, com a projecte o...
Sí, no sé si... Perquè vaig veure que publicava la Ruta del Vi, que... Vinya Els Vilars, a terra al carrer Mallorca o alguna cosa així. Ostres, no sabia que estàveu per aquí.
Sí. A veure, com t'he dit, treballem molt el que és el tema de la comarca.
Sí.
En principi fa uns 7-8 anys, junt, ho acompanyamos el Consell Comarcal de les Garrigues, tenim una botiga al Mercat de la Concepció, a Barcelona. Sí. Entre el carrer Aragó i el carrer Mallorca, allí hi ha un projecte que es diu Garrigues, Colors i Emocions. Som productors, som 5 productors d'aquí la comarca, de les Garrigues, doncs amb destilat, amb oli i amb vi, bàsicament, i després tenim unes marques, podríem dir blanques, fetes per a nosaltres, que representa que tot és producte de la comarca. Això per un cantó. Això fa 7 anys que rullo. I ara, fa cosa de 3 mesos, amb 14 cellers de Catalunya, hem agafat una botiga al carrer Mallorca, número... Puc fer propaganda?
Sí, tant.
I tant. Al carrer Mallorca, cantonada Brut, el número 290, tenim una vinateria que... Jo et dic, som 14 cellers, de Costes del Segre som naltros, i és una aposta, així com els cellers, considero que anem per separats i a vegades inclús no explica coses del que volen fer o del que fem. Aquí no, aquí ens hem ajuntat 14 cellers
de diferents denominacions d'origen de Catalunya i anem tots a la una.
Molt bé.
Aquest és l'altre projecte que ha empezat justament ara fa cosa de dos mesos.
Però sí, vosaltres sou els representants de la DEO Costes del Segre.
Exacte.
Bueno, en aquest cas sí, ojalà n'hi hagués dos més, no? Però en principi som nosaltres.
Bueno, doncs, bueno, ja està prou bé, només faltaria. Estem parlant amb el celler Vinya Els Vilars. Antoni, al principi ens parlaves del tema de enoturisme, ho teniu a la web, vinyaelsvilars.cat. Podem fer una visita al celler i tas de dos vins, podem fer una visita al celler i tas de cinc vins. Sí. També teniu una zona gratuïta per pernoctar autocaravanes, i a més oferiu les vostres instal·lacions perquè la gent doncs pugui fer alguna celebració.
Sí, aquí això va ser el 2012, que bueno, avui en dia els cellers, dipòsits, mangueres, vins que poden agradar més o menys, pràcticament tots som igual. Nosaltres vam fer un edifici per marcar-nos una mica, que és a dir, on tenim un punt de venda, tenim una botiga aquí, i tenim una sala que està a punt 70 comensals, i llavors aquestes instal·lacions les llevem, pues, com has dit tu bé, per fer eventos, celebracions, bodes, comunions, 60 anys, 50, el que es vulgui celebrar.
De tot, no?
A part, vam habilitar un espai, això ja parlo del 2012. Sí que ara està de moda, això del punt de parades d'autocaravana.
Sí, sí.
Però representa que nosaltres ja ho tenim del 2012, això. Nosaltres aquí tenim una afluència que podria dir... A veure, nosaltres hem quedat, som els primers que estem sorpresos, de molta autocaravana, de punt de parada i de pas, d'autocaravanes estrangers.
Però és que això, Antoni, funciona de la següent manera. Si ho feu bé i oferiu just el que es diu, quan uns ho proven, és el boca orella. Això uns ho proven i avui en dia als fòrums, a internet, ho posen, sí, sí. I la gent el que busca és això, que no l'enganyin i que estiguin tranquils. I si jo ho provo i dic que hi estic bé, doncs li explico 10 persones més. I aquelles 10 o 10 més, i ja saps com funciona això. És un no sí, parar, llavors.
Pues això ha sigut la nostra sorpresa, que, bueno, el boca orella que es diu... A veure, nosaltres tenim un caràcter que som aquí, sí que arriba una caravana... Pues la dona s'entén en anglès, jo m'entenc en francès, i si no, en gestos. Vull dir, mirem...
Sí, sí, d'una manera o altra ens entenem.
Sí. Ni més ni menys. Però llavors, pues, clar, amb l'eufòrum avui en dia, amb les tecnologies dels telèfons, aplicacions i tot això, pues, els comentaris, en principi, són molt bons perquè els entenem, i a partir d'aquí, pues, bueno... El fet que sou gratuït, perquè com que veus que hi ha un retorn, doncs ho vas arreglant. Doncs he fet uns lavabos, unes dutxes, punts de llum, una barbacoa, i clar, la gent és un punt de parada, i la veritat és que el distribuïdor, podem dir avui en dia, que tenim més important, és el punt de parada d'autocaravanes.
Imagina't.
Sí.
Doncs estem parlant amb l'Antoni Aldomà, és propietari del celler Vinya Els Vilars, hem anat cap a les Garrigues, cap a Arbeca, concretament, i que si et connectes a la seva web i els vols conèixer, t'ho posen molt fàcil, perquè tenen unes opcions de naturisme magnífiques, a més, estaran encantats de que els aneu a visitar. Antoni Aldomà, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, i sobretot la història.
No, la història és aquesta, no em puc explicar una altra.
Bueno.
Un projecte que s'ha empesat de zero.
Ben maca que és.
S'ha convertit en una empresa que va pel seu propi peu. I a partir d'aquí, pues, bueno, content d'altres de la COPE. Un saludo al Felip i un saludo a tu, Ricard. I a partir d'aquí ja ho sabeu, teniu una casa aquí. El dia que vulgueu, No, no ho dubteu.
Antoni, ens hem de conèixer abans que tard. O sigui que t'agafo el que dius i a veure si ens veiem aviat. Antoni, una abraçada. Cuida't força.
Per nosaltres cap problema. Aquí serem. Vinga, felicitacions a l'audiència.
Gràcies, Antoni.
Adéu, adéu.
Vinga, merci.
Doncs cap a les Garrigues, cap a Arbeca. Déu-n'hi-do aquest celler, eh? La història, ja ho veieu, eh? Ja ho veieu com comencen a vegades les coses, s'ha de fer aquest cop de cap, i mira,
bueno, però que
20 anys.
20 anys, eh?
20 sí, per això t'ho dic. 20 anys.
Estem de celebració aquest any amb ells, 20 anys.
Vinya Els Vilars, està en Arbeca. Busqueu-los a internet, a vinyaelsvilars.cat. Felip Urbano, va, la setmana vinent, seguim. Mira, ho podríem fer amb motocaravana. Aquí haguéssim pogut pernoctar perfectament.
Aquí tenim una parada pendent, també.
Clar que sí. Cuida't, Felip.
Igualment.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs va arribant als 28 graus a la ciutat de Lleida. Ara ja anem directes cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics, que per primera vegada en 2 anys i 2 mesos o 3 mesos, per primera vegada, és totalment presencial. Ja ho sé que això era habitual abans, però ara no ho era, i per tant, mira, per això ho dic, estic content. Després, la setmana vinent ja no en parlarem, però que sí, que avui és totalment presencial. Mira, qui repeteix, igual li va agradar i tot, eh? Sergi Talamonte, del Comú de Lleida. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què et va agradar, això? Bueno, et va agradar, ja havies vingut aquí. Sí.
I em sempre ha sigut agradable aquí.
Xavi Palau, del Partit Popular, que avui ha trobat lloc per aparcar. Ja ha pogut pujar. Xavi.
Aquí no te pots amagar de res, eh?
Bon dia a tots els dies de COPE Lleida. Ja van dir la setmana passada que si repetia el senyor Talamonte, doncs vindria assistencialment jo. Doncs,
però bueno,
tant, jo veig el senyor Talamonte amb l'escut de la cadena COPE darrere, a mi m'encanta, per tant això no m'ho podia perdre.
Igual, no anava a dir que igual l'Ajuntament està fent bé les coses i pots aparcar. Xavi.
Serà.
Va, Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Va, posem una mica de broma a la història, que ara us preguntaré temes més seriosos. David Melé, de JunxPerCat, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora, i he recuperat la veu.
Has recuperat la veu, el lloc... Crec que t'asseus més o menys al mateix lloc habitualment, perquè el David sí que ha vingut bastantes vegades aquí. Per tant, escolta, ben retrobat, David. Que fa dies que no ens veiem, eh?
Sí, teníem diferents espais per coincidir, no coincidíem, i ho fem avui aquí, als estudis de la COPE.
No expliquis coses, que després jo també les explico. Carme Valls, del PSC, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia. Ara estava pensant, Ricard, que... És curiós, perquè sempre, saps que sempre comentàvem, perquè abans del PP venia la Marisa, una noia,
sí,
dels comuns venia normalment, venia la Helena, i de Junts venia moltes vegades la Marta, i sí, han passat a la secció masculina dels partits.
Ei, fixa't!
Sí, són tot homes, últimament.
Per primera vegada...
Sí, és que a més ho havíem comentat moltes vegades.
Sempre era o majoria o igual número de dones respecte a homes, ja sabeu que jo convido partits, no persones,
sí.
Per tant, els partits envia qui creu, i per primera vegada hi ha 3 homes i 2 dones,
sí,
eh?
Sí, jo crec que és la primera vegada, sí.
Curiós.
Oi, al començament sí que hi havia estat.
Bueno, quan venia el Paco...
Jo venia el Paco, exacte.
Venia el Paco.
Sí. Bueno. Escolta, dos coses, abans d'entrar al tema. Algú fuma d'aquí?
No, jo no.
Bueno.
Jo.
Qui ha dit jo?
Jo.
Tu fumes, David?
Una miqueteta.
Saps que avui és el Dia Mundial Sense Tabac?
Sí.
Pobre, ho diu amb la boca petita.
Saps que la indústria del tabac costa al món cada any més de 8 milions de vides humanes, 600 milions d'arbres, 200.000 hectàrees de terra, 22.000 milions de tones d'aigua i 84 milions de tones de CO2?
Pues m'ha sigut un plaer compartir la tertúlia. N'era conscient, en soc conscient.
Vale.
És un...
Vols deixar-ho?
Parlem-ne després, sí. No, home, no, jo crec que és una cosa que ens hem de plantejar.
No, per això t'hi pregunto, i, si vols deixar-ho. Jo sé que no és fàcil, que per això hi ha els centres de deshabituació, perquè no és fàcil. Ja fan que no sigui fàcil, però el primer ingredient és si vols.
Ho intentarem. Va, agafa un compromís.
Jo, per exemple, sóc exfumadora, i ja fa anys, però si te n'adones, ara cada vegada hi ha menys gent, almenys de la nostra edat, o de la meva, menys gent que fume, no? Abans estaves en un dinar i normalment doncs, tothom fumava, o una majoria o un nombre important, i ara és excepcional aquell que fume, no? Jo crec que sí que és veritat que totes aquelles normes que van sortir han tingut el seu resultat.
Sí. Sincerament, hi ha molts moments que et sents... No,
és raro.
L'altre dia, a més, ara que han començat les festes majors de l'Horta, i els dinars i els sopars i tot això, i ho veus, que si vols fumar has de sortir d'allí, quan 10 anys o 15 anys enrere, al cap després de dinar, jo ara...
Sí, a les taules.
I ara veus ningú, i sincerament, dic...
Crec que han fet un pas endavant.
Jo crec que en aquest aspecte han fet un pas endavant.
Ja no dic a la redacció de la ràdio, que això era abans... S'endré a cada taula, i els diaris.
I els serveis públics, el transport públic, a la universitat...
Jo a l'institut havia fumat.
Com alumne?
Sí, sí.
Caram.
Bueno, i a la universitat també, dintre de les aules, o sigui, brutal.
Xavi, ets fumat o no?
Mai he fumat.
Vale.
Xavi, no te vistes.
Espero que... No, quan parlàveu d'això, pensava que si al final les campanyes han ajudat i l'increment del preu a deixar de fumar, evidentment, la sensibilització, que 4 dies deixarem d'agafar el cotxe, tal com està el preu de la benzina. Per tant, possiblement el que va passar amb el tabaco acabarà passant també amb els cotxes, no?
Ojalà, perquè necessitem menys del nus que
mirem,
no?
Mira, l'altre dia un oient m'enviava un missatge que em deia jo cada any a l'estiu vaig i torno el mateix dia a Cambrils, a la platja, des de Lleida. Ja sabeu, Lleida és un pas. I ara amb la de la AP7, que és lliure, doncs encara és més còmode. I em deia, diu, aquest any potser ens ho mirarem una mica més, amb el preu de la benzina, perquè és un cost, és un cost. És el doble, vaja.
Però si has definit, també tindràs el cost de l'allotjament, no sé, tinguis la casa d'un amic o un parent o...
Maria, anar i tornar, el mateix dia, anar i tornar.
Avui que fica benzina hem superat els 2 euros.
Sí, absolutament.
Déu-n'hi-do.
Va, Sergi Talamonte, que l'altre dia no ho vas dir aquí, i després me'n vaig assabentar, que estàs pensant de tornar-te a presentar les eleccions pel Comú de Lleida del 2023. T'ho estàs pensant?
Jo crec que molta gent ho està pensant, més que jo, fins i tot.
Ah, però tu ho estàs pensant o no?
Bueno, és una possibilitat.
Vale, és una possibilitat. Què ha de passar perquè sigui una realitat?
Home, des del punt de vista de codièctic, el primer que ha de passar és que l'Assemblea ho avali i ho reclami. L'altre és que la meva família i jo mateix fem una reflexió important respecte a lo que significa un altre mandat, perquè tots els presents aquí sabem perfectament el que vol dir això des d'un punt de vista d'exposició familiar i de compromís, que no només és personal. I després també depèn una mica de l'entorn i de les ganes i les reclamacions que em facin.
Ja estem a menys d'un any, vull dir que...
Sí,
l'Assemblea quan és?
Encara hi ha temps. Nosaltres farem primàries a la tardor. El calendari es va aprovar l'assemblea del diumenge passat. Farem primàries a la tardor, amb primàries obertes al carrer, amb tota la ciutadania podrà votar, els presents d'aquí també, si volen. Som així d'estranys, al Comú de Lleida. Li demanem a la ciutadania que endreci la nostra llista. I l'assemblea de validació de candidats, on haurem de acabar dient si sí o si no, o què, es farà a principis de setembre, mitjans de setembre.
Vale, doncs teniu tot l'estiu per fer la reflexió a casa.
Per donar-li moltes.
Una altra, avui l'Ajuntament de tema. Mira, ara que ho has dit, votaríeu al Sergi? La resta?
Per a què?
Perquè surti candidat del Comú. Home, diu que pot votar tota la ciutadania, doncs...
Jo, per què no? Però, vamos, no m'ho plantejo de votar-lo, no?
Pues nada.
Jo, personalment, és una decisió personal presentar-se en unes eleccions, per tant, des del punt de vista personal, és molt, com bé dius tu, al final fa una part de la voluntat de cadascú. Ara jo sí que el votaria, perquè m'encanta presentar-me
amb les eleccions on hi hagi també de candidat el senyor Talamonte. Vale. Per tant...
Jo recordo quan es va recollir els avals a la primera convocatòria que va fer, bueno, quan va, es va presentar el Comú de Lleida com a agrupació d'electors, l'Àngel Ros va signar els avals, una part de, del consistori van signar els avals perquè ens poguessin presentar, i va ser una experiència molt interessant, no? Vull dir, com més enllà de la rivalitat política, el fair play i, la, i les bones formes de fer encara es mantenen aquí.
Per saber què dius d'això de avals... David Mele, si és veritat que ja m'estava oblidant, que a Junts sí que hi ha més d'un candidat, perquè al PSC sí que Fèlix Larrosa s'ha proclamat campiona,
sí, campiona.
S'ha proclamat alcaldable.
Alcaldable, sí, sí.
Aquest cap de setmana, perquè no s'ha presentat, sí, ningú, a Junts sí que hi ha tres candidatures, una d'elles la de Toni Postius. No sé si ja has... Sí, manifestat la teva...
Sí, ja he avalat. Si no m'equivoco, ja tens fins demà a la nit per recollir els avals dels tres candidats, i jo, sense cap mena de dubte, tenia molt clar, i al final jo crec que amb el projecte del Toni Postius i no en tenia cap mena de dubte, i per això he avalat el Toni, perquè crec que amb el projecte que té, amb el que estem treballant, i que ara tinc la sort de ser-hi, mm-hmm, està en el passat i en el present hi soc, i crec cegament, i per això he avalat el Toni.
Molt bé. Canviant de tema, va, que l'Ajuntament de Lleida avui ha presentat el paquet de, bueno, el paquet de mesures, entre les quals s'inclou l'obertura del pavelló 3 pel tema de temporers, etcètera, etcètera, va? Tota aquesta història. Quan parlen d'aquest tema, automàticament em ve el tema de Pardinyes a sobre, perquè al principi es va vendre com a solució per, bueno, per descongestionar, no per descongestionar, perquè no haguem d'obrir un pavelló per posar uns llits per allí. El tema de Pardinyes, com el tenim? Està solucionat? Està ja... Perquè sé que hi ha com unes reunions paral·leles entre l'equip de govern i el PSC i el Comú de Lleida, i no sé en quin punt ens trobem. Demà és 1 de juny. Carme, per exemple, sí.
Bueno, jo crec que amb aquest projecte s'ha avançat, eh? Tot i que ara està aturat, va haver un moment que es va avançar, perquè justament se va aconseguir dividir aquest edifici per múltiples usos i dir-li que amb aquest edifici s'havia de donar un únic ús, no? I vam aconseguir separar de lo que era la gent sense sostre, a lo que és el temporer, a lo que és la gent gran o altres usos que se'ls hi podia donar.
O sigui, del macroalberg que hem passat al...
No, el macroalberg continuarà igual, és aquí el problema. Ah. O sigui, el problema continua sent que aquelles 130 places inicials continuen estant-hi, no? Amb aquest projecte que vam treballar entre Junts, bueno, entre govern, els comuns i el PSC, bueno, la gent que se va voler afegir, i jo crec que allí hem avançat molt, i jo crec que, a més, hem avançat perquè també era aquella primera idea del PSC, no? De que se fiquessin els allotjaments a les explotacions agràries, que se separés els temporers de la gent sense sostre, perquè no és el mateix, i amb aquesta part jo crec, i hem de dir que sí que s'ha avançat molt. Ara, nosaltres continuem estant en contra de que es faci un macroedifici. Creiem en que això s'ha de fer més petit, i nosaltres creiem més en tres edificis de 40 places que no en un de 120. I és aquí ara mateix on radica la diferència. Jo crec que és aquest dijous que tenim una reunió que ens ha cridat, tenim una reunió tots els regidors per veure quin és el... de quina manera se continua avançant, no? Però, bueno, estem en aquest impàs. És cert que l'Ajuntament ara se tenia que haver...
Perdó, però reunió a tots els partits?
A tots, sí. Tots els regidors, els 27 regidors del consistori.
Vale. Sergi?
Sí, no, el dijous estem convocats per part de l'alcalde a tots els regidors del consistori a debatre o en tot cas a intentar arribar a un acord. Nosaltres els hi vam reclamar que es fes una ronda de retrobades precisament amb tot el consistori per aconseguir un acord de ciutat, un acord que anés més enllà de lo que és, diguem, fins i tot aquest alberg, perquè pensem que les polítiques d'inclusió, les polítiques de sensellarisme, les polítiques que tracten, diguem-ne, de la gent més necessitada, no poden ser una arma llancívola electoral. No es pot mantenir aquest debat públic crispat sobre precisament aquests acords. Vull dir, discutim-nos dels totxos, discutim-nos de l'estació d'autobusos, discutim-nos del planejament, però, per favor, això no pot ser un debat públic crispat en el que generin trencaments socials. Vull dir, és una autèntica barbaritat convertir això en un debat de buenos i malos. Més enllà d'això, hem estat treballant aquesta proposta d'acord que va presentar el govern. Nosaltres vam presentar propostes, igual que les va presentar PSC, igual que les va presentar Ciutadans, i pensem que el govern s'ha mogut i ha avançat respecte a la posició inicial, per fi, perquè ja ho sabeu, i és Vox Populi, com ho deia Lleida, no era partícip del model que es plantejava d'Albert Capardiñes, en el que s'incloia inclusió, sensellarisme i temporers en un sol edifici barrejant tipologies de gent. Pensàvem que havia d'anar més enllà, no? Vull dir, pensem en aquest sentit, el govern s'ha mogut, i el que falta és que la resta de grups també facin un pas més i aconseguim un acord de ciutat, que seria la gran fita d'aquest debat.
Xavi Palau.
Com que les persones són lliures, el Partit Popular a la reunió de dijous una vegada més no assistirà.
Fantàstic,
perquè, com molt bé diu vostè, no hi haurà acord de ciutat en principi amb aquest tema, perquè aquest no és el nostre model. El govern diu que s'ha de pactar, s'ha de negociar el 15 de febrer de l'any 21, l'endemà de les eleccions al Parlament de Catalunya. El govern de la Paeria anuncia, amb vostès al govern, un projecte de macroalberg al barri de Pardiñes. Si un vol pactar, no anuncia un projecte, perquè després la resta ens hi adherim. Com a conseqüència de que vostès surten del govern, i entre altres motius, doncs s'han anat movent les peces. Però el govern no s'ha mogut. El govern diu que té que continuar a venir un espai dedicat a alberg a Pardiñes, sigui el carrer Josep Pallac o sigui els Silos. No sé si el Comú estarà a favor de treure els Silos i les Cigüenyes. No ho sé, ens ho explicaran. En qualsevol cas, aquest no és el nostre model. Nosaltres sempre hem defensat un pla director de serveis socials per descentralitzar serveis socials, com deia la senyora Regina Cairol, i no tenim un pla de director de serveis socials a la ciutat de Lleida. I això és el que nosaltres reclamem. El que no podem fer és anar a decidir o que ens vulguin imposar. I clar, segons el senyor Talamonte, un acord de ciutat... No, Miriam, el senyor Talamonte no dirà el que és un acord de ciutat, no, tot el respecte polític, eh? Acord de ciutat implica que aquells que tenien que defensar aquest projecte ens el van vendre com un model imposat. I gràcies a la pressió ciutadana, aquest model ha anat canviant. I s'ha anat modulant. I jo no sé si al final serà de 130, de 70 o de 50 places. No ho sé. En qualsevol cas, nosaltres no assistirem a la reunió perquè considerem que el govern, per molt que digui, no s'ha mogut de la seva posició.
Maria Borrell.
No, sí. Nosaltres sí que estarem a la reunió perquè ja s'han fet més d'una reunió en aquest cas i sí que hem participat en un document, com ara ha dit el Sergi, que es va presentar, que han treballat els diferents grups, però també puc avançar que aquesta reunió serà completament infructuosa. Per què? Perquè partim de la base de que quan hi havia el tripartit es va decidir, es va anunciar, com ara ha dit el PP, no només un model, sinó la implantació, la imposició d'un alberg en una determinada zona de la ciutat, al barri de Pardiñes, en un determinat carrer, i això estava donat i beneït, perquè se tenien els diners per part de la Generalitat. Per tant, això era ja un model imposat i donat i beneït, i a més així la regidora a les comissions, en aquest cas de les persones, ja ho va manifestar, o sigui, en totes les reunions que van fer. A partir d'aquí, ja no, jo crec que ja no és hora ni de parlar ni de models, ni quin és el model, sinó de s'ha d'anar més enllà, però la realitat és que en quant a l'alberg municipal, o sigui, es farà tant sí com no en aquell espai. Així de clar i meridià. Per tant, ara podem intentar dulcificar o podem intentar córrer una cortina de fum dient que es vol haver un consens en aquest cas de ciutat o almenys entre tots els partits que hi ha representats al consistori, quan no és així, perquè de lo que es tracta és de blanquejar unes postures, blanquejar unes imposicions per part, en aquest cas, del primer, el tripartit, i ara, com que ens trobem amb un govern que està en minoria, doncs ha de cercar doncs, els consensos que pot o els suports que pot, i quan no els té per part del comú, doncs busca els socialistes, i quan no els té per socialistes, en busca uns altres. I és així de clar i meridià. Lògicament, els partits que tenim menys representació al consistori, això no vol dir que no tinguem menys veu. A participar en aquestes reunions, jo no em negaré mai a participar a les trobades que proposi l'alcalde pel bé de la ciutat i perquè, lògicament, representem a tots els veïns de Lleida, no només als que ens van votar, sinó a tots, i hem de defensar els interessos de tots. Però, realment, o sigui, és un blanquejament i jo no crec que surti res endavant. Bueno, fins i tot avui hi ha un partit que diu que ni participarà. Per tant, aquest consens, efectivament, no hi serà.
David Mele, com a representant del govern, està condicionat l'arribada dels diners a que sigui d'una manera concreta?
Jo, sincerament, desconec exactament la pregunta que tu em fas concretament, si està condicionat o no condicionat. El que sí que agafo una mica el que deia el Sergi, que el senyor Palau diu que... Jo crec que el moment que ens sentem tots junts és per abordar conjuntament una realitat i una problemàtica, no m'agrada dir la paraula problemàtica, que és la campanya de temporers a la ciutat de Lleida dels últims 30 anys. I avui han fet roda de premsa presentant aquest dispositiu i moltes vegades ho centrem en aquest equipament, quan jo sempre he defensat que tenim una oportunitat, no és l'única, la solució
solució a la problemàtica no és una única, no és un sol únic equipament. Jo crec que hi ha moltes mesures que s'estan treballant des de l'Ajuntament, i m'agrada ficar amb rellevància la feina que s'està fent de coordinació de la campanya agrària des de la delegació del govern, amb tots els departaments de la Generalitat, amb els sindicats, amb les patronals, amb tots els que tenim alguna cosa a veure amb la campanya agrària, perquè entenem que les solucions per esponjar la realitat són múltiples i variades. I aprofito que hi ha el Sergi aquí, ho hem parlat moltíssimes vegades, que una de les propostes que s'ha fet de cara a aquesta campanya és ampliar l'oferta de pisos a través de l'empresa municipal d'urbanisme, arribem a les 100 places, i al final aquest és un exemple més de les coses que es poden fer paral·lelament. Jo crec que el que es va plantejar en aquest document que estàvem parlant aquí amb els companys és un model de ciutat. El senyor Palau pot estar més d'acord o menys d'acord, però crec que hi ha algunes fórmules que han de ser capaços de que passi el que passi, el que vingui després, sigui capaç de seguir una mateixa dinàmica. I perdoneu que sempre que fa aquesta cullerada, és l'exemple del Pla d'Usos de l'Horta de Lleida. El Pla d'Usos aprovat el 2017 marca l'Horta del futur pel qui vulgui vindre. Nosaltres, com a equip de govern, hem agafat aquest Pla d'Usos amb més de 50 mesures i intentem implantar les que bonament podem. Però el que vingui darrere nostre pot seguir les nostres mesures i juntament amb les altres 50 que va decidir tot el ple de la paeria el 2017. I entenc que el que buscàvem amb aquestes trobades i amb aquestes reunions és trobar un consens d'una política i una manera de fer. Segurament, com diu el senyor Palau, que hi ha diferents, però jo sempre he dit, hi ha moltes opcions que ajudin, hi ha diferents mecanismes, diferents equipaments, diferents polítiques, i crec que entre tots hem de ser capaços, si no de màxims, amb una sèrie de mínims, de trobar aquests consensos.
Ens queden menys de 5 minuts, per tant, ara intervencions breus.
Jo, breument, jo crec que l'acord que es va signar entre Generalitat i Ajuntament de Lleida per rebre aquests 4 milions d'euros, també dèiem un principi que havia de ser sí o sí a Josep Pallach, i ara ja sabem que això es pot canviar. Per tant, jo entenc que també allò de que ha de ser de 130 places, també entenc que es pot canviar, perquè és impensable. Avui en dia ningú es plantejaria fer qualsevol hotel d'aquests que tenim a la carretera de Barcelona, traslladar-lo al mig de Lleida, que és el que volem fer, un hotel de 130 places, us l'imagineu, traslladar-lo allí. Llavors, jo crec que l'Ajuntament, el govern, ha de donar aquest pas de dir que és molt millor fer petits espais d'atenció. Petits espais d'atenció. Què és el que se porta avui en dia? Oblidem-nos de los grans projectes, dels macroprojectes, del macroalbert, oblidem-nos. Que necessitem fer uns centres d'atenció? Completament d'acord. Amb això ja no tenim discussió. Ara tenim discussió en quin ha de ser el tamany d'aquest centre, no?
Bueno, i el model de gestió, no només
bueno,
el tamany.
De gestió, aquí pràcticament estem, no? Tenim un acord que s'han de separar
aquí,
les persones.
Aquí fa falta, que hi hagi moviment per part del govern, fa falta que hi hagi moviment per part dels grups que tenen voluntat i capacitat de govern per arribar a un consens i un acord. Més enllà d'això, si s'acaba fent o no s'acaba fent els temps que estem i el temps que falta per a que acabi el mandat, l'equipament, a mi no em preocupa tant com que hi hagi un acord de ciutat que allò que es faci sigui una cosa permanent i que sigui una cosa consensuada. És la part que més me preocupa. I sobretot que no es converteixi això, com sembla que igual al senyor Palau li pot interessar, amb el marc de la campanya electoral. Això sí que em preocupa.
Però ell ja ho ha convertit en una dels seus estandards de la campanya electoral.
Bueno, però això és una barbaritat.
Bueno, moltes gràcies per parlar a tots de la nostra campanya electoral, però en qualsevol cas, senyor Talamonte...
No, però tu amagues, que no vindries a més reunions, no?
Per ara. Però la qüestió és que tu has dit una cosa que és molt certa, Carmen, és que un model de descentralització de serveis socials, això és possible que tots ens fiquéssim d'acord.
Claro.
Però és que la setmana passada vam aprovar una moció del Comú que repetia una moció del PP respecte al centre històric que també parla de descentralització de serveis socials. I això és un projecte de ciutat. Com hem de parlar de Pardinya si fa un any que no compleixen la moció del centre històric?
Però no compleixen en cap moció.
Aquí vull anar. I aquest és el tema, que parlem d'un acord de ciutat. Un acord de ciutat és clau i essencial que si el govern s'ha mogut no s'ocupi un interès polític, no ha sigut un interès electoral. Perquè han sortit els veïns de Pardinya al carrer i si el govern hagués tingut voluntat, hagués tingut valentia, no s'hagués tirat enrere i hagués intentat buscar un consens per intentar camuflar la construcció de l'alberg a Pardinyes per por als resultats de l'any que ve. I acabo. Miro si és important un model, Ricard, que estem al carrer Acadèmia, a la COPE. Aquí volen ficar les Josefines, a un carrer que hi ha una gasolinera, que hi ha una parròquia, que hi ha l'Acadèmia Mariana, que hi ha un hospital militar, que hi ha una futura residència...
Ja es va comprar per aquest projecte, model... les Josefines?
Sí, bueno, però que es comprés, no vol dir que les coses no es puguin canviar. Li cal alguna cosa més en aquest carrer? s'ha consensuat amb els veïns?
Però quina, i quina dificultat no, hi veus amb un projecte no, com el de Josefines?
No, jo pregunto, és que resulta que deixem en mans dels partits polítics
coneixes
decisions...
Coneixes el projecte de
Josefines? Sí, que el conec.
Coneixes el projecte social? Què és el que significa tot això?
No, la pregunta és, s'ha consensuat amb els veïns, amb el teixit associatiu d'aquest barri, aquest projecte? O és una decisió únicament política perquè alguns partits polítics els interessa? I no estic en contra del projecte, el que dic és que miro si és important el consens i els plans directors per poder determinar quin model volem de ciutat, Sergi.
Estem allà, res, 10 segons.
Breument, no, però
que... 10, mira aquí.
10 segons, no, res, que pel que es vol, aquest equip de govern doncs, sí que tenen en compte l'opinió de la ciutadania, o pel que volen sí que tenen en compte la participació ciutadana i pel que no els interessa, no, és així de clar i meridià, ja ha passat amb tot, passa amb el tema de l'Albert, que passarà amb el tema també de les Josefines, perquè és veritat, de moment no s'ha explicat res a la ciutadania i se fa el llançament de l'anunci de que amb els fons europeus se vol rehabilitar el tema de les Josefines, no, en teatres, espais o equipaments. El model de les Josefines jo sí que me l'he mirat, i certament és una cosa molt ben estudiada. El que cal fer és, quan entres en un mandat, les coses que tens fetes, doncs aprofitar-ho i fer els consensos llavors, o parlar-ho llavors, no ara, quan estem ja pràcticament en un any, no?, d'eleccions a finalitzar el mandat.
Bueno, pues ens plantem a les dues, Maria Borrell, Xavi Palau, Sergi de la Monte, Carme Valls i David Melé, com sempre un plaer. Gràcies
bon
per estar amb nosaltres.
Fins ara.
Molt la bon setmana dia. Que ve és festa dilluns, però dimarts no, eh?
Ah, és veritat, doncs escapem. Vale.
Estarem.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem, dimecres a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts.